Ara descobrirem una cosa.
A veure...
Ui!
Doncs vinga, avui el que descobrirem és que... Oleguer Sagarra, bona tarda.
Molt bona tarda.
Que les dones han tingut una importància amb internet. Cada dimarts solem analitzar dades amb l'Oleguer Sagarra de Drívia. Avui què ens portes? Un enfoc, diguem-ne, una miqueta feminista, no?
Sí, avui porto un enfoc una mica reivindicatiu envers el rol de les dones en les disciplines tècniques, que diríem que són informàtica, matemàtiques, enginyeria o física. Per anar endavant, per abreujar, diré STEM.
Estem bé, no? La veritat és que sí. Què vol dir estem?
Estem bé, però no estem tan bé en quant a participació de les dones.
Les dones, sí, és veritat, és veritat. Sí que hi va haver una època en la que les dones tenien una miqueta més de pes, però podríem dir que en general hi ha un patró en la història, i és que les dones sempre ho han tingut una mica pitjor en determinades feines en les que han estat fins i tot sovint ignorades.
Sí, i especialment aquestes disciplines que he comentat doncs, són un exemple. Mira, deixa que et posi una anècdota, que és personal.
Sí.
Aquesta setmana es complien 100 anys de l'anunciament del teorema de Noether. El contingut del teorema no és molt important, però bàsicament és un teorema molt clau que relaciona conceptes de les matemàtiques amb la física moderna. En particular, la conservació d'algunes magnituds. Recordes allò de l'energia no es creu, es destrueix, només es
transforma? Sí, home, es transforma, sí.
Doncs amb les simetries d'un problema. Quan me la van explicar, bueno, quan ho van explicar el primer cop no vaig entendre res, però al cap d'un temps, quan vaig aconseguir entendre el que m'havien explicat, vaig pensar, ostres, aquest tal Noether era molt intel·ligent. I jo, implícitament, i tots els meus companys i companyes, vam pensar, aquest tal Noether era un senyor, no?
I resulta que no.
Resulta que no. Amy Noether era una gran matemàtica, era una dona que treballava a la Universitat de Göttingen i que no cobrava quan va anunciar aquest teorema als 36 anys perquè no estava permès en aquell llavors. Llavors, doncs, no sé si la coneixies tu, però...
No, personalment no, i hagués dit el mateix que tu, aquell tal Noether, no?
Perquè... Amy Noether, sí.
Perquè és el normal, vull dir... els últims anys, per sort o per desgràcia, o sempre, diguem-ne, hi ha hagut més homes en els camps en què, per exemple, escriptors, hi ha molts més escriptors, sobretot durant el segle XX, que escriptores, poetes que poetesses. És a dir,
sí, però en STEM, en aquestes disciplines que et deia, doncs això encara sembla ser una mica més greu. Si vols, bueno, mencionar que Amy Noether al final va aconseguir la plaça de professora, però amb condicions molt pitjors que els seus col·legues, ha passat a ser considerada una de les millors matemàtiques de la història en paraules d'alguns col·legues seus masculins. Si vols que explorem una mica més aquest fenomen,
sí, tant.
Passem a les preguntes usuals per explorar una mica amb les dades.
Doncs va, comença amb les teves preguntetes, a veure. If I were a
boy... Quin és el percentatge total de dones amb premis Nobel de Química respecte als homes?
Això ho he de contestar jo, eh?
Sí.
El percentatge, no en tinc ni idea, però vaja, per l'enfoc de la secció diré un 5%.
Doncs mira, si sumem o si avaluem les disciplines de química, física o... Bueno, en matemàtiques no hi ha Nobel de física, però hi ha una cosa que es diu la medalla Fields, que seria un equivalent.
Per cert, que tu m'hagis posat Beyoncé, vol dir que has berenat fort avui o què?
Ara ho comento.
Ah, vale.
Respecte a la pregunta, cap d'aquestes disciplines passa del 3%.
Uau, jo em pensava que el 5% ja era excepcionalment baix i encara no.
Doncs sí, i em diràs, bueno, és que en general les dones, com hem dit, han estat marginades en general en tots, i els Premis Nobel no són una excepció, però et puc dir que en literatura o en medicina, per exemple, aquesta proporció és del 14 i el 18%, que és molt més elevada. Sí. Respecte al tema de Beyoncé, he portat aquesta cançó perquè es diu Si fos un noi, que és com es deuen sentir moltes dones en aquests ambients extremament masculinitzats.
Recordo, Oleguer, que Marie Curie va ser la primera persona que va, i era una dona, que va rebre dos premis diferents, física i química, dos premis importants, eh?
Sí, tot i que hi ha també tres homes, o sigui, també són majoria en aquest aspecte, que també han aconseguit dos premis Nobel de física, dos premis Nobel en disciplines diferents.
I suposo que això ha de ser, en general, baix, com deies tu, en totes les categories, ara em recordaves aquest 15-18% en literatura o medicina. Va, anem a la següent pregunta.
Hi va haver dones involucrades en el descobriment de l'ADN?
Suposo que alguna dona hi devia haver.
No només una dona hi devia haver, sinó que una dona és principal responsable d'aquest descobriment o està molt involucrada. Uh-huh. Aquesta dona es diu Rosalind Franklin, no es deia, i aquesta setmana també es compleixen 98 anys del seu naixement. I va ser una científica excepcional que va morir de càncer. No sabem què li va provocar el càncer, però podem fer la conjectura que com que treballava molt amb generar imatges d'alta precisió amb materials radioactius...
Sí.
això poder va causar el seu càncer. Llavors, el seu material era de tanta qualitat que va ajudar de manera decisiva a que dos col·legues seus masculins anunciessin la teoria de l'ADN i guanyessin un Premi Nobel. I es dona la casualitat que mai li van donar crèdit amb ella, només en els agraïments del paper que van donar lloc al premi, i a més aquests dos eren Watson i Crick, que a més tenien unes opinions misògines bastant fortes.
Hosti, quina llàstima. Doncs bé, en aquest cas el premi per uns altres. Avancem, següent pregunta.
Quina dona va formar part de l'equip que va desenvolupar els primers programes informàtics per al primer ordinador?
Ni idea, no en tinc ni idea. Quina dona va formar part de l'equip que va desenvolupar els primers programes informàtics? Ni idea. No ho sé.
Doncs mira, l'any passat vam parlar del projecte Manhattan, recordes?
Sí, el de la Segona Guerra Mundial, de construcció de la bomba atòmica.
Doncs un dels productes d'això va ser la creació del primer ordinador electromecànic. I els homes sembla ser que estaven molt concentrats en generar les màquines, el hardware que es diu, el programa, el maquinari, però hi havia una senyora que és una autèntica mita de la programació, que es diu Grace Hopper, que va ser almirall naval, que és va ser la responsable de generar el primer concepte de programa d'ordinador. I, curiosament, ella va recollir el testimoni que havia posat 100 anys abans una altra mita o una altra figura important, que és Ada Lovelace, que també és una dona, que va col·laborar decisivament en plantejar el primer concepte de programa per una màquina teòrica, que no existia, però el primer concepte de programa o algoritme. Com pots veure, la història dels ordinadors, especialment als seus orígens, estan farcides de referents femenins.
Sí, ho veig. No, realment, si tu no ho recordes de tant en tant, aquestes coses passen per alt. Vull dir, cal tenir una visió una mica més holística de vegades de les coses. Va, més preguntes.
Quin va ser el màxim percentatge de dones sobre el total de titulacions en informàtica als Estats Units?
Escolta, totes aquestes preguntes les fas amb molta malícia, no? Perquè jo se suposo que què he de dir? No sé res de tot això. Has dit que moltes dones són rellevants en la història de la creació d'ordinadors, així que, no sé, el percentatge de dones en el total de titulacions en informàtica als Estats Units no deu ser gaire alt, no?
Clar, t'he preguntat el valor màxim. I llavors diries no gaire alt.
Hi ha un moment de la història en què hi ha hagut més dones.
Sí.
Sempre deuen haver estat per sota dels homes, però al moment màxim al voltant d'un terç, potser.
Un terç, mira, el 1984 van tenir el màxim històric de titulacions,
sí,
amb un 37%.
Home, déu-n'hi-do, pràcticament, no diré paritat, però bé.
Sí, però el que és més rellevant és que des del 1960, sí, hem de pensar que en aquestes èpoques hi havia molts més homes en general al sistema universitari, per sort això ho estem corregint, però hi havia cada cop més dones que s'apuntaven a carreres del tipus informàtica. El que és sorprenent és que a partir del 1984 la tendència es reverteix i arribem a la situació actual, on tenim només un 14% als Estats Units i em dius, Espanya és diferent? No, ho acabo de mirar, Espanya és un 12%. A què creus que es pot deure aquest canvi?
A modes, que l'escola t'inculca uns valors, que les... és una onada, jo no crec que sigui un factor, ni deu haver molts.
Doncs sí, allà una sola causa és difícil, però hi han teories sociològiques que diuen que els anys 80 coincideix amb l'explosió dels primers ordinadors personals.
Sí.
I al principi els ordinadors personals només servien per jugar. I utilitzant els biaixos de gènere que tenim presents a la societat, es va dir, els jocs d'ordinador són per nois. I es va matxacar amb la cultura dels jocs d'ordinador són per nois. I, per tant, això va portar a la cultura dels friquis, els mítics friquis, que sempre són nois, que només es relacionen amb nois, i la cultura tequi. Això va desembocar en un munt de pel·lícules, per exemple, i una cultura al voltant, que va generar que hi ha estudis també dels anys 90 que mostren que les famílies eren molt més propenses a comprar ordinadors als nois que a les noies. Què passa? Les noies arribaven a la carrera i es pressuposava que ja havien tingut un ordinador. I aquesta pressuposició, que al final la carrera t'han de formar en teoria, especialment quan els ordinadors no estaven disponibles per tothom, va portar a desencantar molta gent i pot explicar parcialment aquesta dinàmica.
Mira, hi ha una sèrie que és la Big Bang Theory, que els friquis, els protes, els superintel·ligents són tots nois, per exemple.
Per exemple.
Seria un exemple. A veure, següent pregunta, va, a veure.
A igual nivell d'aptitud, sí, tenen les dones menys qualificacions que els homes en entorns acadèmics?
No, home, no.
Bueno, podries dir no, però com podem comprovar que el nivell d'aptitud és el mateix, no? Doncs sociòlegs ho van plantejar i van dir, mira, que farem dos currículums completament iguals i els demanarem a un seguit de persones que avaluïn aquests currículums. Llavors s'han fet molts estudis d'aquest estil, canviant el nom que s'entrega per un nom masculí o un nom femení.
D'acord.
I s'ha fet amb doctorants, per competir per una ajuda competitiva de diners, etc. Els resultats sempre són els mateixos. En general, els noms femenins, o sigui, el que tècnicament va ser una dona, tenen puntuacions inferiors, a pesar que els currículums són completament iguals. Carai. I, a més, això no depèn de si el que avalua és un home o una dona. Per tant, això sembla demostrar que no és que hi hagi diferències inherents de capacitat, sinó que simplement és un tema de discriminació social.
Uau. Següent, i l'última.
On és més gran el percentatge de dones estudiant disciplines tècniques, els països rics o els pobres?
Home, en teoria els països evolucionats haurien de ser països més iguals, més cultes, més, no?, més elevats, per tant, països rics.
Bueno, això d'evolució, sí, desenvolupats. Doncs no. Curiosament és el contrari. Algèria, per exemple, té un 40% de dones en STEM. STEM són les disciplines que hem dit abans.
Sí, sí, sí.
Mentre que hem dit Espanya en té un 12, no? I és molt curiós, és com una paradoxa. I sembla ser que en aquests països, on el masclisme és més present, no dic que aquí no hi hagi masclisme, que n'hi ha molt, sinó que és més evident, doncs en aquests països les dones ho perceben com una oportunitat per escapar o per assolir una independència econòmica, perquè perceben aquestes tasques com millor remunerades. I sembla que això és el motor que les impulsa a quasi tenir paritat. Quasi. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel.
Breeze drifting on by, you know how I feel. Gran cançó.
It's a new Brutal. Dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Feeling good. Feeling Good, una cançó de Nina Simone, i és un clàssic que parla de dones empoderades. I, bueno, amb aquesta cançó, com sempre, per tancat, porto avui un parell de recomanacions i una reflexió.
Doncs va, recomana'm i fes-me reflexionar. D'entrada.
Doncs d'entrada, recomanem, per aquí per l'estiu. Sí. Si voleu saber més, o teniu més ganes de saber històries sobre dones rellevants en la història de camps científics i tècnics, us recomano molt dues coses. Una és el blog Mujeres Consciencia. És un blog que intenta reivindicar el paper de la dona en descobriments científics, perquè és important visibilitzar aquest rol perquè les nostres noies, nenes i joves puguin veure i visibilitzar referents femenins, que no sempre que mirin, pot ser que des del Big Bang Theory siguin tot homes. I això pot tenir incidència en les vocacions i corregir això que et deia el 12%. En una altra línia, hi ha un col·lectiu aquí a Barcelona, que es diu Dones Tech, que intenta estudiar casos d'èxit d'integració de les dones en el món de les tecnologies, per intentar-lo reproduir. I tenen un blog molt interessant que es diu Dones Tech. Si dius, no, jo no m'agrada tant llegir, que m'agrada més els documentals, hi ha un documental que parla de com aquesta evolució de les dones cap a disciplines abandonant la informàtica, que es diu CODE. C-O-D-E. És en anglès, doncs pot buscar la versió subtitulada, crec, a internet.
Uau. Escolta'm, i ara que estem al segle XXI, tu creus que la cosa evolucionarà cap a la paritat? O perquè jo veig que més o menys les carreres de física, de química i d'informàtica, sobretot, hi segueix havent molts més homes.
Sí, res i cura, això és la reflexió que volia acabar. Crec que necessitem paritat en tecnologia i ciència, l'hem de promoure i hem de corregir els privilegis que tenim els homes en aquests sectors. Per què? Perquè el segle XXI, com bé has dit, és el segle digital. I si volem viure en el segle digital, necessitem tecnologia que sigui tan diversa com la gent que la crea. Avui us he intentat ensenyar uns quants referents en diferents camps, biologia, física i computació, però n'hi ha molts més. Per tant, si volem una ciutat plural, diversa i justa, necessitem tantes creadores de tecnologia com creadors i de tants colors i orígens com sigui possible. Uh-huh. Sense diversitat d'orígens no podem esperar diversitat de resultats.
Això està claríssim, i suposo que en tot això que acabem de sentir de l'Oleguer queda tot dit que si coneixeu nenes o joves, no?, una miqueta més grans, que tenen vocació tecnològica o científica, el que els recomanem des d'aquí és que, evidentment, no els hi talleu les ales, i suposo que hi estaríem bastant d'acord amb això, no? És a dir, és més, estimulem-ho, si pot ser.
I tant, no tinc cap dubte.
Ula, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer.
Un plaer, igualment.
Gravetat Zero. Un estiu pels núvols amb Ernest Macià.
Vale, adéu.